Tot anirà bé, amb Toni Marín. I'm better off all by myself, though I'm feeling kinda empty without somebody else, so I hear you cry. I són les 4 i 6 minuts i aquí estem, segona hora del Tot anirà bé. Teníem ganes que vingués al programa, senyora Roldán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem que efectivament ho estàvem comentant ara fora d'antena, en aquests últims temps, parlem de 2-3 anys, hi ha hagut un canvi radical en tot el que és la política catalana, les cares de la política catalana han canviat molt, no?
Sí, sí, sobretot ençà del 2017, doncs cares noves, potser també era hora d'una mica de regeneració, no? Però sí que és veritat que van canviar molts noms de la política, protagonistes aquí a Catalunya.
Vostè com se sent? Com a política, com a diputada del Partit Popular, com a persona que va cada dia al Parlament de Catalunya, com està vivint l'actual moment polític, vostè?
Doncs li confesso que és complicat i ho vivim amb una mica de frustració, perquè la política que es fa al Parlament de Catalunya no crec que sigui la política que necessita ara mateix Catalunya. I, per tant, doncs, bastant frustració en aquest sentit.
Ara fa un moment ha passat una cosa molt significativa en aquest programa, i ho comentàvem justament amb les tres persones que ens acompanyàvem, l'exregidor Raimon Blasi, que havia estat regidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, amb el PDeCAT en aquell moment, el PP d'Esquerra i la Irene del Partit Popular. Dèiem, ostres, quan parlem de política, els enfrontaments són brutals, no? O sigui, és la cara A i la graseta. Però a la que deixem de parlar de política i ens podem a parlar de les coses, en aquest cas era l'assetjament escolar, que fàcil és posar-se d'acord. No hauríem de posar més èmfasi en allò que ens uneix a tots plegats i oblidar-nos una mica de les coses que... No oblidar-nos, perquè evidentment són coses importants, però sí donar-li un altre tipus d'importància a tot això.
Jo sóc molt defensora de buscar aquelles coses que ens uneixen i posar-nos a treballar amb això i amb les urgències que té Catalunya, però insisteixo que ara mateix la prioritat del govern i dels partits que donen govern, que donen suport al govern, és una altra, no? I només cal fer una ullada en els plens que fem. Fa no gaire, doncs, per exemple, vam debatre sobre restituir la memòria de les bruixes. Home, doncs potser això no ajuda a ningú. Hi ha gent que està passant moltes necessitats, sobretot doncs, arran d'aquesta crisi que va provocada doncs, per la Covid-19, que s'ha convertit també en una crisi econòmica i social, i jo crec que hauríem de posar el focus aquí, i segurament aquí sí que podríem trobar camí. De fet, amb la primera onada de la crisi, hi va haver un consens entre totes les forces polítiques per posar-nos d'acord amb allò que era realment prioritari aquí a Catalunya. Tant de bo no hagués de passar una cosa tan greu com una crisi sanitària com aquesta per posar-nos d'acord i tots tinguéssim una mica més d'alçada de mires, però està complicat.
Com no podia ser d'una altra manera, com vostè ha entrat en aquest estudi, jo li he preguntat així d'entrada, internos, que li ha semblat la compareixença d'ahir, vostè amb molt d'encert m'ha preguntat amb quina de les dues, perquè efectivament vam tenir compareixença al matí i compareixença a la tarda, per ordre institucional, com a veure-hi el president de la Generalitat.
Doncs no esperàvem tampoc gaire cosa i la veritat és que ens va decebre en aquest sentit, no? Perquè portem un any perdut, realment, ja fa un any que tenim aquesta presidència i no hem avançat res. Jo no trobo diferència entre la gestió que feia el senyor Torra i la gestió que fa el senyor Aragonès. Estem encara instal·lats en l'amenaça, hi ha com una mena de repetició constant dels fets, no? Una pel·lícula que ja hem vist. Feia uns anys parlàvem del diàleg sota l'amenaça i ara estem a les mateixes. I ahir vam veure una altra vegada doncs, el senyor Aragonès llançant aquests missatges dirigits al president del govern, al senyor Sánchez, que, insisteixo, ho volen disfressar de negociació de diàleg, però que no és una altra cosa que amenaces.
En qualsevol cas, no ha canviat tot l'entorn. Vull dir, efectivament, un escolta el que diu el govern, el que diu l'oposició, el que diu tothom, i sembla que continuem pràcticament allà. Però després veus la realitat i te n'adones que la situació ha canviat absolutament, senyora Roldán, no?
Jo crec que ha canviat una mica el context social. És a dir, venim d'aquesta situació, com parlàvem abans, d'una pandèmia molt greu, amb gent que ho està passant molt malament, amb famílies que no arriben a final de mes, amb els negocis tancats, amb la gent doncs, que ha gastat tots els estalvis perquè la situació ho ha demandat, i per tant la gent jo crec que està en unes altres coses. Evidentment, quan passen coses així, un es preocupa de que la seva família estigui segura, de que els nens quan vagin a l'escola doncs, no vinguin contagiats, de poder pujar la persiana, de no tornar a alerta si és que estaven. Vull dir, la gent es preocupa més d'aquestes coses. I segurament tot el que va passar abans queda en un segon pla. Però el govern està instal·lat en la mateixa retòrica i, de fet, ho veiem aquests dies, per exemple, la senyora Borràs amb el tall de la Meridiana. Es presenta allà a tallar la Meridiana en contra fins i tot de les ordres del propi govern.
Però la senyora Borràs no és govern, bueno, és la presidenta del Parlament,
sí,
és una altra història.
Però és una líder de l'independentisme. I, per tant, el que jo vull dir és que tenim els partits independentistes, i, evidentment, Esquerra Republicana n'és un, estan instal·lats en el mateix discurs. I potser sí que és veritat que canvien les formes, una mica, no? El senyor Torra, doncs, ho deia tot una mica més així a les braves, per dir-ho d'alguna manera, i sí que és veritat que potser el senyor Aragonès cuida més les paraules que diu, però el transfons és el mateix.
Bé, però en qualsevol cas, si ens posem a analitzar el discurs, però també les accions del senyor Aragonès, trobarem tot un seguit de qüestions que són importants i que marquen una diferència, jo diria, prou notòria, de manera ben clara, no? El fet, ho parlàvem ara, de parlar-li a la Catalunya sencera, el fet de formar part d'una taula de negociació amb l'Estat, el fet de reclamar, lògicament, algun tipus de resultat que pugui lluir, que, amb el que fer front també a totes les crítiques que li venen del propi sector independentista. Vull dir, el senyor Aragonès està enfrontant en bona part a la resta de partits a l'hora de tirar endavant, no? Amb aquest avancem que deia ella.
La veritat és que no coincideixo gaire, perquè si mirem les demandes de la famosa taula, anomenada taula de diàleg, només apel·len a una part de Catalunya. És a dir, el senyor Aragonès amb aquesta taula demana, per exemple, l'amnistia. Estic convençuda que aquesta no és una de les necessitats i de les prioritats que tenim els catalans. Quan demana, el senyor Aragonès només demana per una part de Catalunya. I, de fet, nosaltres és una cosa que sempre li diem al senyor Sánchez, que tingui molt clar que quan parla amb el govern de Catalunya no està parlant amb tota Catalunya, sinó només amb una part, perquè són aquestes les demandes que el senyor Aragonès traslada. Quan ell parla o diu que s'adreça a tots els catalans, tampoc és veritat, perquè és que, insisteixo, només cal veure les propostes que fan. I són propostes que deixen enrere a moltíssima gent. I són propostes que no aposten per recuperar l'economia, per recuperar el prestigi de Catalunya. Hem deixat perdre, per exemple, la inversió de l'ampliació de l'aeroport de Catalunya, o sigui, de Barcelona. Això és una molt mala notícia per Catalunya, pels inversors, per recuperació de l'economia, i això ha sigut, doncs, més politiqueig que una altra cosa. I, per tant, aquí hem perdut tots els catalans. Quan perdem, sí que perdem tots els catalans, però després, per demanar, només es demana per una part.
En qualsevol cas, amb el tema de l'ampliació de l'aeroport, tant dins l'independentisme com en el no independentisme, jo he trobat arguments favorables i en contra dels dos cantons.
Crec que no ens podem permetre que, o sigui, portem anys plorant que és que som sempre maltractats per part de l'Estat, que no hi ha inversió a Catalunya, que no ens tenen en compte, i quan ens tenen en compte i ens volen donar aquests diners per ampliar l'aeroport, diem que no, home, potser que ja n'hi ha prou i que potser posem les coses damunt de la taula i amb unes prioritats.
S'hi referia vostè a la presidenta del Parlament fa un moment. Avui hem escoltat a Estel Migdia, l'informatiu d'aquesta casa, el diputat d'en Comú Podem al Parlament, David Cid, ha deixat molt clar la seva postura sobre el que havia fet la senyora Borràs. Escoltem-ho.
El que li hem exigit és, primer, que doni explicacions, que ho faci públicament, perquè, evidentment, la ciutadania té dret a saber què és el que ha succeït, com deia, aquestes darreres setmanes al Parlament, i finalment que assumeixi responsabilitats. Nosaltres creiem que en aquests moments la presidenta Borràs no pot continuar sent la presidenta del Parlament i que hauria de dimitir.
Són declaracions, home, no és un baladí, no? El senyor David Cid dels Comuns, que considera que no hauria de continuar ostentant el càrrec de presidenta del Parlament, Laura Borràs. Què li sembla?
Doncs, de fet, nosaltres mateix, ahir, des del Parlament, vam demanar també la dimissió de la senyora Borràs. Ho vam fer en el faristol del Parlament, però després també li vam dir amb ella directament amb aquesta pseudo-compareixença que va fer a la Junta de Portaveus. Coincideixo amb aquestes paraules del senyor Cid. La senyora Borràs ha de donar moltes explicacions. Les que va donar ahir a mi em van semblar una pressa de pèl directament i, a més, una falta de respecte, perquè va insinuar que la culpa era dels funcionaris, dels treballadors de la Generalitat. Ella és la presidenta, ella ha d'assumir les responsabilitats en primera persona i el que no pot fer és dir que la culpa és dels altres. Em va semblar bastant irresponsable i insisteixo que és una falta de respecte pels treballadors que estan fent la seva feina i que, a més, la fan amb unes condicions que no són normals perquè els tenen amb una situació que no volen vulnerar la legalitat com no pot ser d'una altra manera, manera, però clar, tenen una presidenta que està instal·lada en la desobediència o que ens vol fer creure que està instal·lada en la desobediència, perquè va estar dies amenaçant en què li trauria, o sigui, que li mantindria a l'escó el senyor Juvillà, però després, a l'hora de la veritat, doncs van veure com van acatar les ordres de la Junta Electoral Central. I, per tant, no calia tota aquella gesticulació, tota aquella teatralització que van fer la primera setmana de febrer. Fins i tot ella va proposar que no es fes l'activitat parlamentària. Es van arribar a anul·lar les comissions que ja teníem convocades, en les que no van poder anul·lar perquè no presideix l'independentisme. El que van fer va ser no presentar-se directament perquè no hi hagués quòrum. Es va insinuar també que no hi hauria ple. Home, aquesta no és manera de treballar, perquè a més això es vulnerarà els drets de representació política que tenim també la resta de l'oposició i, per tant, tots els catalans als quals nosaltres representem.
Acabo de tenir una visió, senyora Roldán, li ben asseguro, crec divertida a l'hora d'explicar-ho, no? Perquè m'he imaginat a tots els líders de cadascun d'un partit polític amb el seu discurs donant-se l'esquena els uns als altres i parlant-li només a la gent que els vota. Si en lloc de llançar missatges cadascú pels seus es giressin per tal d'entendre's, què és el que hauria de passar? És a dir, perquè amb el que estic convençut que sobre el paper estem tots d'acord és que quan abans arreglem aquesta situació i ens entenguem tots, i després que cadascú evidentment tingui la seva idea de les coses millor, no? Com ho fem per baixar el suflé, en definitiva, senyora Roldán?
Doncs crec que ho deia molt bé vostè, parlant per tots, buscant propostes per tots. Per exemple, quan el Partit Popular presenta propostes per fer una baixada generalitzada d'impostos, això va bé per tothom, pel que és independentista i vota la CUP, i pel que vota el Partit Socialista, i pel que vota el Partit Popular, o a qui sigui. Vull dir, això afecta i beneficia a tots els catalans. Quan parlem de llibertat a l'hora d'escollir el centre escolar, això també beneficia a tots.
Però el resum del que m'està dient és quan es facin les coses que vol el Partit Popular.
No. Quan s'escolti la ciutadania. La ciutadania està ofegada a impostos. Baixem els impostos. Què no es pot fer? I tant que es pot fer, perquè tenim exemples a altres comunitats autònomes. El problema és que aquí ens estem gastant els diners en allò que no toca. I, per tant, el que hem d'escoltar és a la ciutadania i hem d'intentar recollir aquelles propostes que generen consens. I ens hem de centrar en això. Estem parlant ja de coses tan bàsiques com aquesta que jo deia, per exemple, ara mateix, de baixar els impostos, però també, per exemple, la de la llibertat a l'hora d'escollir un centre escolar. Qui ha d'escollir? Qui sap millor el que tu vols pels teus fills? Els seus pares, no pas l'Estat. Això és una de les propostes que nosaltres plantegem. Propostes també de seguretat. Estem molt preocupats. La primera causa de preocupació dels barcelonins en aquest sentit és la inseguretat. Doncs reforcem la seguretat. Això beneficia a tothom. El problema és que ara mateix les prioritats del govern no coincideixen amb les prioritats de la ciutadania. S'estan gastant els diners en allò que no toca, ens estem gastant els diners en ambaixades, ara farem... Mira, demà votem una llei per un fons econòmic, que és aquell que hauria d'anar a pagar les fiances dels que es van saltar la llei. Això no beneficia només que ells. A la resta de catalans, a cap ni un.
Jo soc un gran defensor de la política i dels polítics i de les polítiques, també. I estic convençut que tothom, quan parla, es creu de veritat i sent de veritat. És a dir, que jo estic convençut que vostè pensa tot això que diu. Com entén la distància que la societat catalana té en aquests moments respecte al Partit Popular?
Bé, jo crec que no hem sigut capaços d'explicar el nostre projecte. És evident, nosaltres, de fet, la mateixa nit electoral vam fer autocrítica, que això sembla que ara ja no es porta, eh? Això sembla que no està de moda, perquè jo, aquests dies que veia, després dels resultats de Castella i Lleó, alguns discursos que deia, home, potser no cal sortir tan triomfalista perquè els resultats no han sigut bons. Nosaltres, en el primer moment, vam fer aquesta autocrítica i segurament és això, no hem sabut arribar al nostre votant o a la resta, tampoc, i no hem sabut explicar bé el projecte que té el Partit Popular per Catalunya. Intentem corregir-ho doncs amb aquesta activitat que fem parlamentària, però també fora del Parlament, que també és important doncs estar a peu de carrer, sobretot escoltant els veïns, i de fet estem fent doncs una campanya molt intensa. Cada cap de setmana tenim carpes en diversos municipis de Catalunya, en tots, tot i que en alguns no ens deixin. Avui mateix la Fiscalia ha anunciat doncs que estudiarà si a Vic hi va haver prevaricació per part de l'alcaldessa d'Esquerra Republicana, la senyora Anna R., que ens va prohibir posar una carpa informativa, i nosaltres, com li dic, doncs, trepitjant el territori, escoltant la ciutadania, i esperem doncs que el nostre missatge pugui arribar a més gent.
Estava pensant, quan una persona canvia, i a mi em sembla molt legítim, de partit polític, el seu cor és un corazón partido, com el que deia Alejandro Sanz?
Alejandro Sanz.
O...
És que jo trobo que estic defensant exactament les mateixes coses que defensava abans. I, de fet, jo crec que un polític ha de poder complir les promeses que fa. I va arribar un punt en què els Ciutadans no les podia complir, sobretot en determinats pactes als quals estava arribant amb el Partit Socialista. Recordem, Partit Socialista, que governa recolzat en Esquerra Republicana, i el naixement de Ciutadans aquí a Catalunya, precisament el que volia combatre, era el separatisme. I, per tant, va haver un moment en què jo no estava còmoda amb les coses que s'estaven fent, amb els pactes als quals estaven arribant. Recordo, per exemple, amb el tema de la llei CELA, d'educació, que vam ser molt combatius, van prometre que això ho portaríem al Tribunal Constitucional, i a dia d'avui l'únic que ha recorregut aquesta llei davant del Constitucional ha sigut el Partit Popular. Per tant, insisteixo que crec que un ha de ser honest amb les seves pròpies idees i amb les promeses que fa.
Li dol el resultat de Ciutadans en el conjunt de l'Estat? És a dir, perquè efectivament va haver, bé, caram, va guanyar les eleccions a Catalunya, i a Espanya es va arribar a parlar d'un acord entre PSOE i aquells Ciutadans d'Albert Rivera, on el senyor Rivera en principi havia de ser vicepresident del govern si hagués acceptat, i va passar d'aquesta possibilitat a pràcticament desaparèixer.
Em sap molt de greu, em sap molt de greu. Jo mai renego de la meva etapa en Ciutadans. Jo em va donar moltíssimes oportunitats. De fet, mai a la vida havia pensat dedicar-me o fer política, i Ciutadans em va donar aquesta oportunitat. Vaig aprendre moltíssim, he conegut gent meravellosa. Vam estar en uns moments molt macos aquí a Catalunya amb aquella victòria del 2017. I crec que era un projecte molt necessari, però que potser doncs s'ha desviat una mica del camí. I, per tant, no m'agrada molt parlar d'ells, perquè sembla que jo ara ja he fet un pas cap a una altra formació, i trobo que no seria just. Però si vostè em pregunta si em dol la situació, doncs evidentment contenta no estic, evidentment.
Si miréssim per un forat al despatx del senyor Casado, avui allò de ser una festa, no?
Doncs no ho sé. A veure, nosaltres estem contents, estem satisfets del resultat que hem tret a Castella i Lleó. Ara doncs comença una etapa de negociació i de diàleg.
Estan contents, però vostè mateixa ara fa un moment deia no podem fer grans celebracions, perquè és evident que aquestes no eren les expectatives generades a la convocatòria d'aquestes eleccions.
No. Nosaltres, ja li dic, que estem contents. Hem guanyat les eleccions. Vull dir, qui no pot estar content després de guanyar les eleccions? I, de fet, hem de recordar que les passades va guanyar el Partit Socialista. Per tant, per nosaltres és una victòria l'haver quedat primers en la formació de govern. Hi ha un canvi de circumstàncies, hi ha més partits, hi ha plataformes també regionalistes que han tret un molt bon resultat, com és el cas de Soria allà, i per tant ara insisteixo que hem d'obrir un diàleg, però jo crec que sí, estem de celebració, estem satisfets, estem contents, molt agraïts als Ciutadans de Castella i Lleó, que ens han donat la seva confiança, i ara cal ja posar-se a treballar.
Qui creu que està més content, el senyor Casado o la senyora Ayuso?
Oh, doncs no ho sé, la veritat, no he tingut l'oportunitat de... Jo crec que estem contents tots, sobretot pels nostres companys, i hem de pensar i hem de continuar treballant, perquè això no s'ha acabat aquí. Aquí no s'acaba amb Castella i Lleó, tenim molta feina per fer. Nosaltres tenim un objectiu molt clar, que és que el Pablo Casado arribi a la Moncloa, i tenim molta feina per davant.
En política es pot tenir amics?
I tant que sí.
Ho dic perquè deien que la senyora Ayuso i el senyor Casado eren molt amics, i últimament el que es veu no és el que sembla. No?
Que us agrada als periodistes, això del salseo,
home,
no? Que
perdoni,
dic jo.
No és que la senyora Díaz Ayuso hagi trigat massa en donar un pas endavant quan ha vist el resultat de Castella i Lleó. Vull dir, això no és una invenció periodística, és una iniciativa política clara, no?
Jo insisteixo que nosaltres tenim un objectiu compartit, que el comparteix també la senyora Ayuso, Sánchez de la Moncloa. Aquest és l'objectiu compartit per tot el Partit Popular. Tots treballem amb aquest objectiu, i a més és que crec que serà bo pel nostre país, perquè estem en una situació, avui sortia la notícia, una altra vegada la inflació pels núvols, cada vegada s'encareix més la vida, pujant un 15 euros al salari mínim, però és que la gasolina, la benzina està pels núvols, la llum pels núvols, la cistella bàsica de la compra pels núvols. Hem de fer alguna cosa, i aquesta cosa passa per treure el senyor Sánchez de la Moncloa.
Però fixi's que tots els indicadors internacionals, i començar pel propi Banc Central Europeu, està posant Espanya com a exemple de recuperació econòmica, i parla de capitanejar, efectivament, amb una inflació potent, però de capitanejar aquesta recuperació econòmica. Deia un col·laborador d'aquest programa, el professor Gonzalo Bernardos, que si el senyor Casado volia fer la seva oposició en base a arguments econòmics, que s'equivocava.
Pues jo crec que no, perquè insisteixo que ens costa cada dia més a tots arribar a final de mes, que sembla que la benzina és un producte de luxe, ja per no dir-ho d'una altra manera, que la factura de la llum, insisteixo, bueno, no li dic el que he pagat aquest mes perquè és una barbaritat, però és que estem passant penúries en aquest sentit. Si parlem en termes també de democràcia, de nivell de democràcia, doncs vam veure també el que ens deia The Economist la setmana passada, i precisament apuntava aquests pactes que, bueno, Sánchez té, sí, en formacions com Bildu o com Esquerra.
Perdoni, hi ha la negativa de posar-se d'acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial. Aquí vostès també tenen una mica a veure, no? No posar-se d'acord, vull dir.
Bueno, és que costa molt posar-se d'acord amb el senyor Sánchez.
O ell diu segurament el mateix de vostès, no?
Bueno, deia, però és que ell és el president del govern i quan tu tens la presidència, doncs tens unes responsabilitats.
En qualsevol cas, la renovació del Consell General del Poder Judicial porta atascada uns quants anys que arriben també les presidències del Partit Popular, no? Ho dic perquè en aquest informe de The Economist segurament tots han tingut una mica a veure, no?
Bueno, però fixi's que abans d'arribar el senyor Sánchez a la Moncloa, Espanya estava situada com una democràcia plena, amb aquest indicador i amb d'altres també, i ara ja tenim aquest, i és precisament per qüestions com les que nosaltres venim, doncs, denunciant des de fa molts mesos. És a dir, aquests pactes amb formacions com Bildu, això era impensable fa uns anys i, sincerament, crec que avergonyeixen a moltíssima gent. Els indults a polítics que han estat condemnats, doncs, per intentar subvertir... Parla d'aquestes relacions amb partits nacionalistes, sí, ho diu clarament, i les relacions amb el partit nacionalista són les relacions amb Esquerra Republicana i amb Bildu.
De tota manera, un informe que el que avalua és el poder democràtic no pot anar en contra de que un partit dialogui amb un altre, no?
El diàleg sempre és correcte.
Doncs...
Ara, però què és el que estem dialogant i què és el que estem negociant? Estem negociant treure...
No és dolent mai. El problema és si d'aquest diàleg sorgeix una cosa que és inconstitucional.
Bueno, d'aquest suposat diàleg, insisteixo, no és diàleg, perquè aquí hi ha unes formacions que posen damunt de la taula exigències i el senyor Sánchez claudica. Això no és diàleg, de mai de la vida.
Quines?
Les exigències, doncs, per exemple, excarcerar a presos d'ETA. L'altre dia deia un candidat a Castilla i Lleó precisament que s'havien de perdonar els botxins. La frase em va semblar demoledora.
Però vostè ha dit que ho accepta.
No, jo li he dit que el diàleg en democràcia, evidentment, sempre. Però també li he dit que això no és diàleg. Ja. Això és xantatge. O sigui, això és. Nosaltres sabem que tenim la paella pel mànec i, per tant, el que fem és posar les nostres exigències damunt de la taula, sigui la que sigui. Excarcerar presos d'ETA, indultar a persones condemnades per haver-se saltat la llei. Aquestes són les exigències, i com que Sánchez sap que els necessita per mantenir-se a la Moncloa, doncs cedeix. Això no és diàleg de mai de la vida. Això és un xantatge com una casa.
Em repassaré, de tota manera,
Repassi, em torna a convidar i tornem a parlar d'això.
Ui, quan vulgui. Si alguna cosa ens diverteix és el bon entente del diàleg polític, perquè entenem que, efectivament, la democràcia es fa en base a la diferència i al respecte a la diferència, no?
Que és
probablement una de les coses que ens hem oblidat.
No, i és el que és més difícil. Per posar-te d'acord amb el que pensa igual que tu, això en un tres i no res ho tens fet, però posar-te d'acord amb aquell que no pensa com tu és complicat, i és la gràcia també de la pluralitat política.
Però jo crec que pensem, potser és que la política té massa importància, i el periodisme també, però jo crec que, en definitiva, la majoria pensem més o menys igual. Dins uns tal. I després, evidentment, doncs, hi ha la història que cadascú, una mica el que parlàvem abans, no? En fi, no ho sé. Escolti'm, no vull que acabi l'entrevista sense preguntar-li per Vox. Li amoïna aquest augment en el recolzament a l'extrema dreta?
Bueno, jo tampoc ho considero extrema. Crec que és més, potser, propostes populistes que després no es poden dur a la pràctica, no? I, de fet, per exemple, aquí a Catalunya, en el Parlament de Catalunya, cada dos per tres, eliminem la Conselleria d'Afers Exteriors, eliminem la Conselleria de Famílies, eliminem la Conselleria... No es tracta d'això, es tracta de repartir millor les... Però potser queda més vistós, no? Dir, ho eliminem tot, acabem amb tot.
De publicitat.
Exacte, potser és més populisme en aquest sentit, però segurament amb ells, i per exemple aquí a Catalunya ho estem veient, també compartim, no, vostè deia, segurament tothom pensa més o menys igual dins un marc i després hi ha algunes diferències. Nosaltres també compartim, per exemple, aquí el respecte a la legalitat, amb temes de seguretat, doncs també estem d'acord amb una part del discurs, amb el tema també de la racionalitat amb els pressupostos i amb les despeses dins de l'administració pública, doncs aquí també estem d'acord. Vull dir, hi ha moltes coses que sí, i després hi ha unes altres que ens separen moltíssim, doncs com per exemple, amb el tema europeu. Nosaltres, des del Partit Popular, som un partit clarament europeista i Vox no. Vull dir, hi ha coses que... Però, bueno, al final és la ciutadania la que parla. A Castella i Lleó, doncs, s'ha vist el resultat, han decidit donar-los aquest suport i jo no faré pas com, per exemple, la Jone Belarra, no?, que sembla que li dona les culpes a la ciutadania d'haver votat malament. La ciutadania sap perfectament el que vota i això s'ha de respectar perquè això és la democràcia.
Oi, és que podria durar hores l'entrevista. És que podria durar hores. No, no, no pot ser, no pot durar hores. Jo sí que vull agrair-li molt que hagi vingut avui a Ràdio Estel, tant de bo sigui la primera de moltes vegades.
I tant que sí.
I puguem xerrar, i puguem discrepar, i puguem arribar a acords, que en definitiva això seria, no? Això seria.
Sí, sí, jo m'ho he passat molt bé i encantada de tornar.
Guanya vostè en persona, si em permet que li digui.
Ai, mira que bé, sí. Doncs marxo contenta ja.
I la veig més jove en persona.
Ostres, tornem demà.
Molt bé, un plaer, Lorena Ralda. Moltíssimes
igualment, gràcies.
Passa un minut a dos quarts de cinc, fem una petita pausa. Tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.